És l'hora de Mossega la Poma. Benvinguts al programa 208, el 36è de la 7a temporada. Avui parlarem de com funcionen les startups a Califòrnia i a casa nostra. Finalment, podrem fer comparatives amb algú que ha viscut i està visquent aquesta experiència en els dos llocs, en Jordi Valls, empresari nascut a Sabadell, amb qui també parlarem segur de tecnologia. Tecnologia que sempre és l'eix de la segona part del programa, on veurem com una usuària que es va passar d'iPhone a Android denuncia Apple per problemes amb iMessage. I seguint en temes de denúncies, veurem com Apple i Google, a través de Motorola, fan un pacte als tribunals per temes de patents. Aquest programa
s'ha acabat la guerra termonuclear?
S'ha acabat ja.
Ja no hi ha...
Aquest programa t'arriba gràcies a Capsid.cat, l'empresa especialista en administració de sistemes crítics focalitzada en el rendiment i l'escalabilitat. Comencem.
Aquí comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. Des de la xarxa i també a la ràdio, Mossega la Poma.
Des dels estudis centrals de Mossega la Poma, amb una taula en forma de no sé què...
De perquè... què? No, ara vinga,
va,
vinga. Parem el programa, que no ho t'he apuntat, vinga.
No ho t'he apuntat.
De què té la forma?
Amb homenatge a la gent que perdrà la feina per Enrico en forma de donut. Benvinguts al programa setmanal.
Se n'ha sortit,
sí.
Eh?
No, ha quedat
bé. Se n'han sortit. I el donut ja no hi haurà donut?
Sí, encara sí. Ahir vaig estar al súper, aquest matí estat al súper i encara n'he vist algun. Sí. Però benvinguts al programa setmanal on conversem de forma dispersa, de tecnologia i moltes coses més. Per fi, senyor Marc Alier.
Hola.
Codirecció i moltes més coses. Control tècnic, Rubén Gervilla.
Bon dia.
Redacció, que no està cara per aquí, suposo que entrarà d'aquí uns segons, en Raül Arribas. Filòsof de capçalera, senyor Albert González.
Hola, molt bones.
Producció, Sílvia Bonàs.
Hola, bon dia.
Ui, que es mata. No, posa-te'l. Mentre no vingui el Raül, farem una mena de... A veure, se t'escolta, Sílvia?
No té micro.
Hola.
Sí, ara sí. Convidat, senyor Jordi Valls.
Hola, què tal?
Molt benvingut i gràcies per fer-nos companyia. Empresari sabadellenc, que va iniciar-se a Palo Alto, on va crear la seva empresa OneSleaf, que avui acabem de saber que ha tancat, i que ha retornat a Barcelona amb AlertaFont i molts altres projectes que segur que ara ens explicarà. Producció, conducció i direcció, que us parla en Tomàs Manzanares.
I saludem a totes les emissores de ràdio que emeten Mossega la Poma, les seves respectives graelles i els amics que ens escolteu també via canal digital de Nació Digital. Com sempre diem, un plaer compartir aquesta hora amb tots vosaltres.
Ai, Marc, vinga.
Tomàs,
digue-ho.
Avui estic molt content.
Content
perquè és que la indústria informàtica se'n va a la merda.
Ah, així de clar.
Sí, directament, se'n va a la merda. Vinga. Perquè als Estats Units, Oracle li ha guanyat un plate a Google. És un plate fantàstic perquè... Oh. Resulta que els de Google per fer l'Android van, diguéssim, utilitzar un producte que havia tret una altra empresa que es diu Sun Microsystems, que va comprar Oracle, que havia dit que això és gratuït, feu-ho servir tots, és lliure, guai, és superguai.
De què estàs parlant?
Java. Un llenguatge de programació que es diu Java. Però llavors el que passava és que Google necessitava el Java però amb uns certs canvis. Llavors el que van fer va ser...
Dalvik.
El van refer ells, van utilitzar una cosa que es diu Dalvik, fantàstica, que no era Java però que utilitzava el mateix llenguatge. Llavors, evidentment, un llenguatge no es pot protegir, perquè si no algú diria patento el
castellà.
Patentem
el català.
Patentem el català, o patentem, jo què sé, l'igualadí, i ningú pot parlar amb accent d'Igualada. Llavors, no es pot fer. Però llavors els d'Oracle van denunciar a Google dient, vosaltres no és que ens heu copiat el llenguatge, que no es pot patentar i no, és un llenguatge, però hi ha unes llibreries que té Oracle, que tenen uns noms que es criden de certes maneres, coses com que el max XI, i et retorna el màxim d'XI, i coses així, coses que s'ho van tindre que pensar moltíssim els senyors d'Oracle. Doncs, no era Oracle, era l'empresa d'abans, era Sun Microsystems, que a més l'Eric Smith estava en aquella empresa, però bueno, és un altre tema.
Si tots llavors, es canvien. Si ja
llavors, originalment va haver-hi un jutge que va jutjar aquest cas, i a més aquest jutge s'ho va agafar amb moltes ganes. I amb tantes ganes que el jutge aquest va aprendre a programar, va fer un programa... va aprendre a programar en Java, va fer un programa i va fer una sentència molt clara dient, a veure, diguéssim, les llibreries és com a l'índex d'una biblioteca. La forma en què estan implementades, estan programades aquestes llibreries serien com els llibres de la biblioteca. Els llibres tenen copyright. Els índexos de la biblioteca i la manera d'indexar les biblioteques no es pot copiar. Això ho han pujat a un tribunal, a l'Audiència Nacional.
Perdona, però així que el jutge ha fet de pèrit.
Sí, aquest senyor però va fer de pèrit, va aprendre a programar per poder regular, perquè sabia que era un tema molt important. Doncs ara els d'Oracle han apel·lat o han pujat a l'Audiència Nacional i a un jutjat d'aquests de per sobre, que està per sota el Tribunal Suprem americà, i aquests han dit, no, els d'Oracle tenen raó i això que els hi copien els noms de les funcions no pot ser. Però és que clar, és cara. Ja gairebé ningú pot utilitzar això vol dir que no es pot innovar més en informàtica. Per sort encara que el Tribunal Suprem
és la fi de les funcions max aquestes,
i ningú podrà calcular el màxim, la gent s'haurà d'inventar noms
creatius.
Viurem
a mínims.
Trobàvem a faltar a l'Estic, molt content, per sort ja el tenim aquí.
A Mossega la Poma ens encanta que ens escoltis cada setmana a casa, al cotxe, al gimnàs, a l'estació espacial. I a banda de la xarxa, ara també envaïm les ones electromagnètiques de la freqüència modulada. Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat.
Molt bé, doncs com hem comentat al principi, avui ens acompanya en Jordi Valls. M'ha agradat molt com et defineixes com a CEO, en el cas vinculat a OneSleep, que deies Chief Eternal Optimist. Sí. És boníssim. Doncs això, benvingut Jordi a Mossega la Poma.
Moltes gràcies.
Anem a parlar de tu, anem a parlar de la teva experiència a Silicon Valley, començant per l'empresa OneSleep, que ha suposat, tot i que ara ja no existeix, què era, què ha estat, i com decideixes anar a Palo Alto? Perquè no tothom ho fa. Tothom ho pensa, però anar-hi no tothom hi va.
Correcte. Bueno, en primer lloc, lo de Chief Eternal Optimist és més important del que sembla, perquè al final jo sóc una persona que sempre m'ho diu ma mare, que sóc molt optimista, i penso que és la clau en qualsevol cosa, en la meva opinió, que facis. Vull dir, ara parlem d'emprendre, però em sembla que falta més optimisme, que realment el pessimisme serveix de poca cosa. Per això m'ho prenia bastant en sèrio, de Chief Eternal Optimist.
No, m'agrada que ho mantinguis, perquè ho has deixat encara en el LinkedIn, en els llocs.
Sí,
està bé.
Sí, sí. Doncs el tema és, jo vaig començar, diguéssim, l'inici de tot, que a vegades la gent, bueno, però com comença? Suposo que és que tenia ganes de fer alguna cosa. Fa uns quants anys ja, diguéssim, sempre tenia ganes de muntar alguna cosa, el que passa que no saps què, i hi ha molta gent que està en aquesta situació, que té ganes de muntar i no sap per on començar.
Un dia aquests l'aliarem, un dia aquests, tu i jo contra el món, tu i jo contra el món.
Això, conversa de bar.
Sí, tu i jo contra el món, un dia aquests l'aliem.
A Mossega la Poma n'hem parlat sovint, d'aquestes idees, que la tens, la madures, la tens, la tornes, correcte, però no l'acabes
de concretar.
Tu vas
un dia aquests, tu i jo fem un podcast, vale?
Sí, un dia aquests fem un
podcast.
Muntem
un bar, Marc. Muntem un bar.
Muntem un bar.
Bueno.
Bueno, jo crec que és realment una idea interessant, i de fet penso que la millor cosa que pot passar en realitat és que ho intentis, si més no. I que ho intentis, i encara que es converteixi en una cosa petita o no acaba de ser la cosa grandiloquent que t'imaginaves, realment porta a alguna banda. El pitjor que pots fer és simplement prorrogar l'inici d'aquesta idea. I el que em va passar va ser que justament va passar això d'una forma innocent, i segueix sent o ha estat, diguéssim, comparat amb grans empreses, però és una empresa, ha estat una empresa petita, però sempre m'han anat, que és una cosa dur l'altra, i sempre pots construir damunt d'una cosa més petita, i no pots passar de la nit al dia que facin determinades coses, no? I per tant, això va començar quan va sortir l'iPad. Jo ja fa bastants anys que sóc molt fan de Steve Jobs, tot i que ara estic provant Android. Ja havia provat, haig de dir, que la gent es pensa que això d'Android també de nou. Jo em vaig comprar el Nexus One.
El
meu friquisme ja em va dur a provar el Nexus One i no a continuar només amb Apple. Sempre amb
la campanya original de Google amb el Nexus One era molt bona.
Tota la d'Android va ser ben jugada, en general, sí o no? Jo quan va començar a sortir Android, jo em vaig emocionar molt.
El primer Android que va sortir era un pot infecte.
Bueno, jo no
el primer, el G1, exacte, aquell que va sortir, era un pot infecte,
acaba d'entrar
una còpia
la porta,
de la BlackBerry,
i t'ha mirat
i era molt dolent.
Però la idea era bona.
Era molt dolent.
Exacte, i el màgic, jo me'n recordo, vaig anar a buscar el màgic, que era el de teclat, i vaig dir, però què és aquest tros de plàstic?
No, però
que
pensava aquell que s'obria el teclat per sota. No? Eren molt dolents.
Però de la fet, idea, veure, la fet... visió, com moltes coses que fa Google, t'emociones, no? Com ara allò dels, globus però... aquests d'internet, o el cotxe autoconduït, fas, això serà l'hòstia. I jo era molt fan d'Apple, però vaig dir, hòstia, Android serà l'hòstia.
De fet, hi ha un llibre molt bo que va sortir l'any passat, que és un Dogfight, que explica la història interna dins d'Apple i dintre de Google, de la baralla Android a iOS, Android iPhone. Uh-huh. I explica precisament que l'equip de Google que estava portant Android, que a part que estan com uns pàries amagats dintre Google, fora de la cultura de Google, quan van veure que va sortir l'Andy Rubio, va sortir l'iPhone, van dir... hem de tornar a començar. Bàsicament, tot el que és Android 1.x és una patata i fins al 2.0 no. Mm-hmm. És quan comencen a utilitzar les idees que veuen en el primer iPhone.
Totalment. De fet, no tenia ni... era tot teclat.
No, era una còpia de BlackBerry.
Correcte. Correcte. Però bueno, no ens en anem.
Exacte. Deixeu-me tornar deixeu-me tornar a recollir.
Parlem, comença amb una idea així, perdona.
Sí. Vull destacar, has parlat de l'iPad, hem parlat que tu ets de Sabadell, d'una família d'empresaris tèxtils, no? O gent que està connectada al món tèxtil, i aquí sí que comencen a enllaçar-se els punts amb la idea d'aquestes fundes
de OneSleep. Correcte. Per això et dic, neix així d'una forma molt innocent. Quan surt l'iPad, jo a casa he vist tota la vida màquines de cosir, a vegades, ara està molt de moda la paraula emprenedor. A mi m'agrada perquè empresari a vegades sembla que estàs fent molts diners. Això, l'empresari és...
Aquells empresaris del peric, el barret de copa.
I l'emprenedor, ara sembla que la gent critica a vegades que estigui massa utilitzat, però a mi m'agrada, és com més soft. Ah, emprenedor, ah, bueno, no saps si estàs amb un portàtil o estàs allò...
No estàs a la CUE, allò...
Desmitifiquis aquest concepte, perquè hi ha una idea d'emprenedor molt cool. Sí. Jo crec que cal posar-la també una mica al seu lloc.
Sí, bueno, jo crec que quan coneixes uns quants ja la desmitifiques.
Sí, saps què vull dir?
Però bueno, la qüestió és que va començar així, llavors vaig veure el taller i vaig dir, escolta, per què no fem una funda i tal? Vale. I vaig començar a mirar, a fer prototips, diguéssim, no? Vam cosir una, ah, hòstia, això m'agrada, no. No vull cremallera perquè vull que s'entri i es tregui fàcil. Pam. I aquí va
començar a evolucionar. I perquè la ratlleria?
També. Perquè vam mirar clic-clecs d'aquests també, però també per fer por per la pantalla. Però hi van evolucionar el producte. I aquí el tema era una ambició personal, diguéssim, que és intentar fer sempre coses al màxim de innovadores, no? I jo sabia que fer una pàgina web ràpidament sortiria l'empresa, diguéssim, tipus Photoprix, de dir personalitzem la funda, i vaig dir, bueno, doncs hem d'intentar aspirar una mica més, no? I aquí va venir la idea de fer una aplicació nativa per iPad i dir, doncs volem que l'experiència sigui molt Apple, doncs fem una app nativa que se la baixi la gent i a més aquesta app em permetrà tibar d'Instagram, tibar de Facebook i posar les fotos en la teva funda per iPad. I aquí comença l'aventura d'una persona no tècnica per fer alguna cosa tècnic. I ha sigut una aventura que no té fi, però que realment ha sigut extremadament enriquidora, tot i les llàgrimes i la suor. Però
tu vens del màrqueting i de l'empresa.
Jo vaig estudiar publicitat.
Sí, publicitat.
Publicitat i la comunicació sempre m'ha apassionat i en els últims anys el que m'he adonat és que la mescla de comunicació amb tecnologia té molt de potencial. I sobretot de l'experiència de Silicon Valley realment he trobat unes creuamentes de camí que sens dubte duguen a el que estic fent ara, que després us comentaré una mica, si voleu.
Ho lligarem amb Startup Embassy.
Correcte.
Ara...
Però bàsicament el que estàs fent és aprenent llengües, no? O sigui, parlar la llengua dels tècnics.
Exacte.
I poder-te entendre.
Exacte, totalment, totalment. És aquesta l'analogia.
Ara parlem.
Va.
Capsid és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC, essencials per clients com El Punt Avui o Meteocat. Amb més d'11 anys d'experiència, Capsid és expert en rendiment, escalabilitat, cloud, Amazon Web Services i Big Data. Capsid, el teu especialista en projectes d'escalabilitat i en estratègia cloud. Troba'ns a capsid.cat.
La
setmana passada no es va
cantar. No, perquè no
ara estava... En Josep Ruano em va enviar un mail dient-me que m'estava molt enfadat que ningú havia cantat la cançó
no
de Capsid.
No m'ho crec, quan vol dir que m'ho juri.
Vull dir, s'estava preguntant si se s'escoltava això. I tant que s'escolta tota la...
Està molt ocupat.
No li fa res, no li fa res.
No ho vaig fer.
És el xif entusiàstic.
Com que no estaves, vaig dir, no ho facis.
Clar, perquè no hi ha el tema polifònic.
Exacte.
Doncs això, continuem amb en Jordi Valls a l'estudi. Ara sí, anem a parlar de Palo Alto.
Correcte.
Una parada de confusió ara i les coses. Ho connectem, si vols, amb el projecte Startup Embassy.
Sí. Mira, faig un petit alçal aquí, ve una mica de que d'arrel d'un programa, de dos programes, de fet, un que es diu Youth, que en aquell moment era la Fundació Banesto, que m'ha permetre, després d'uns mesos d'incubació a Barcelona Activa, anar una setmana a Silicon Valley.
Perdona, un parèntesis. Barcelona Activa va ser una bona experiència, la recomanes?
Dintre del programa Youth va ser una bona experiència.
Okay.
El que passa que jo sóc un cas especial. Dintre del programa Youth només anàvem allà a fer sessions en l'espai que teníem. Mm-hmm. No teníem la...
infraestructura de creació de la...
No teníem una empresa dintre l'espai de Barcelona Activa. Per tant, és un cas una mica especial. Mm-hmm. I després d'aquesta setmana a Silicon Valley, al cap d'un any vaig aplicar Imagine, per la qual cosa vaig fer un vídeo que va tenir bastant èxit perquè era com molt motivador. I em van agafar...
És aquells que va sortint tu amb totes les imàgens per tot arreu. No? Està, la veritat és que està molt xulo. Palo Alto, imagen.
Va donar molt joc.
Sí.
I aquí a l'agafar-me vaig anar un mes a Silicon Valley amb el programa Imagine. I la veritat és que el programa Imagine, que ara mateix podeu aplicar, no sé quina és la data límit, però ara es pot aplicar per qui vulgui aplicar el d'aquest any. I va ser una experiència brutal, és un mes ultra intens.
Però tu vas anar allà, però hi ha una agenda preparada.
Sí, sí, totalment.
Que va des de lo que és més formal fins a les barbacoes.
Sí, exacte. Allà les barbacoes
són molt importants.
I tant,
sí,
i tant.
Sí, sí.
Són un niu d'oportunitats.
Que també la manera de fer... De fer oportunitats d'empresa és molt diferent allà. O sigui que això també és interessant que ho expliquis, perquè potser la idea que aquí tenim de crear una empresa és molt diferent a com es va gestionant allà.
Jo crec que allà és, jo sempre faig l'analogia, per exemple, amb el món de la moda, per posar un exemple. Si tu vols la moda, te'n vas a París o te'n vas a Milà. Si tu vols, futbol, per sort pots quedar-te aquí, o te'n pots anar al Brasil, o te'n pots anar, no sóc era futbol jo, o sigui que potser dic una tonteria. Però si t'agrada molt la tecnologia, vas allà. Per què? Perquè la conversa d'ascensor va sobre tecnologia. Per tant, l'empresa no és un tema a part. No és un tema, tu què t'agrada? No, a mi m'agrada això i m'agrada l'empresa. Tothom té, hi ha com un coneixement més, diguéssim, més popular de lo que és muntar una empresa, perquè tothom coneix la idea del garatge, de Chepella, Palo Alto i tal, i és una cosa com molt més popular, i fa... que una barbacoa no sigui una barbacoa...
Tu dius que estàs muntant una empresa i la gent no et mira raro.
No, diu, molt bé, i de què, tal, hòstia, aquests nanos, saps, aquestes coses que es fan aquí, però és més comú i està com més acceptat. I és més el somni americà, també, eh? Silicon Valley no és
el... Se suposa que és el cas de fer...
No,
jo... Bueno, a veure, una cosa, jo tinc preguntes importants.
A veure.
Barbacoa als Estats Units. Què estan fent? Primer de tot, no tenen allioli.
Ja, bueno, aquí...
Botifarra, poca cosa. Aquí, què hi posen a la barbacoa?
Aquí faria falta el Carlos, que és el soci amb el que vam muntar Startup Embassy, per introduir Startup Embassy. Bàsicament, quan es va acabar Imagine vaig conèixer el Carlos i és una casa a Palo Alto, que és el cor de Silicon Valley. Vull dir, jo anava corrent, passava
per davant. És caríssim Palo Alto, eh? Sí. He estat mirant aquests dies els preus dels habitatges i de la...
Bueno, i dels bestial. Hotels i tot.
La casa... tot. És que és fins i tot una habitació de lloguer.
La casa pagàvem $7,000 al mes.
I ara sobre
això, per això havíem de fotre 13 persones en lliteres dintre la casa.
Clar.
Saps què vull dir? Jo... Però clar, l'experiència era brutal.
Bueno, a veure,
llavors,
barbacoa, per tant, què posen a les barbacoes?
El Carlos era un fanàtic de la cuina.
Sí, sí.
I ell escorrava unes paelles i a més vam trobar una botiga que venien coses d'Espanya.
O si fotia un arròs.
I fotia un arròs, però que ell... bueno, la gent al·lucinava.
Home, clar, però ells què hi fan? Vas amb una barbacoa d'un guiri d'aquests i...
No, carn. Carn, bistecs i hamburgueses i sí, coses bueno, però...
Molt pim-pam, molt americà.
La paella, segur que...
S'ha de forrar-s'ho no massa.
No d'allò.
Bueno, tornem a la tecnologia.
No, jo tinc una pregunta també
de xurrasco, ni... Res, no,
De tot el tema aquest de Palo Alto i de més. Fa poc vaig començar a llegir que tota la zona, igual que tu deies que estava tot molt car, que els empresaris que hi havia por ahí se'ls havia... No sé si la paraula era com pujat una mica al cap, però que s'estava convertint en una mena com de barri d'ultraluxe. On tots els corritos que hi havia per aquí, clar, com que guanyen unes autèntiques morterades, pues anaven amb cotxes esportius per allà, que era una mica com los dueños del
lugar. No li parlis de cotxes esportius perquè si mires a l'Instagram té una de fotos de cotxes... Bueno, no, esportius però, clàssics, alguns.
Però jo parlo ja nivell senyor de Telegram tirant diners per... Es veu que se'ls havia com desmadrat una mica, no sé si...
Palo Alto és un barri de milionaris, però no és el mateix tipus de milionari que estem acostumats aquí. Mm. És un barri de milionari... jo diria, i és difícil generalitzar en aquest sentit,
clar.
Però jo crec que la idea de l'emprenedor tecnològic d'allà que ha fet molts diners és una persona que, primera pròxima, primera és factible, no sé, per posar un exemple d'aquí, coneixeu el Martin Varsavsky, és el fundador de Font i un dels que va fundar Gestel i que van vendre, i és una persona ultramilionària, i és una persona molt pròxima, que la gent que hi ha pogut parlar ho diuen. I allà abunda aquesta idea, que et puguis trobar a X persona, jo m'havia trobat al tren, un director de laboratori de HP que feia tot de temes d'impressió 3D i pim-pam, no? I hi ha aquesta proximitat que fa que desencadenin les coses. Perquè la gent és molt conscient que el potencial d'un nano amb bermudes, que aquí està minificat però és real, el potencial d'un nano amb bermudes pot ser altíssim, pot ser que aquest nano estigui desenvolupant més de saber què. I aquí no hi ha aquesta idea, no està anestesa, no? La gent no és conscient de com...
I un vas piltrafilla, no?
Exacte. I allà ja, saps, tothom ha vist el Mark Zuckerberg, saben què passa per allà, i ojo.
Dius una cosa que em fa pensar, i és que amb aquestes reunions més informals, que hi ha barbacoes, que es potencien i que ja t'hi aboques, tens la possibilitat de trobar el teu mirall friki. No? O sigui, aquella persona que creu en la teva idea, que també té una idea complementària a la teva, i aquí és molt difícil. O sigui, aquí no hi ha llocs... Ara que comencen a haver-hi més...
Sí que comencen a haver-hi.
Ara sí, però si són parents d'anys, era molt difícil. De trobar aquella persona que dius, hòstia, pum, no? Anem a fer allò.
Això és com, jo crec, trobar nòvia, que és molt difícil, però perquè trobar una persona que encaixi amb el que tu busques demana que busquis molt i que, per tant, que vegis moltes persones. Això amb trobar nòvia seria un altre cas. Però amb trobar, doncs, és anar a molts llocs, anar a molts events, explicar el teu projecte, conèixer el màxim de gent possible i desenvolupar unes habilitats socials que a vegades a la gent tècnica a vegades s'adjudica que no en tenen tant.
N'han de tenir.
I allà cada vegada més gent tècnica té aquestes habilitats i vas a la barbacoa i és una oportunitat. I tu què fas? No, jo saps això. Ah, molt bé. Coneixes aquell? Això aquí costa de passar. A mi m'encanta aquest moment en el qual em diuen alguna cosa i penso amb algú altre que el pugui d'alguna manera connectar.
Els connectors.
I això m'hi vaig acostumar allà, perquè allà ho fan automàticament. I aquí, en canvi, no penses això. Ah, molt bé, vale, adéu. O si coneixes, diu, ai, no li presento per si un cas. Encara la cagarà. O encara vés a saber. No, o si li presento i veig que és molt... Escolta, potser els presento i m'enduc un tant per cent. Collons, així no acabarem fent mai res. Perquè, clar, si tothom s'ha d'endur un tant per cent...
És molt d'aquí, aquesta mentalitat. Sí, sí, sí. És molt
d'aquí. Això hem d'anar-ho canviant. I aquí torno a la idea d'abans, quan parlàvem dels negocis. Allà la gent creu molt en el que fa. Això no vol dir que no vulguin ser milionaris, o que no vulguin fer diners, o que no els hi preocupi. Vol dir que creuen en el que fan. Independentment del que vulguin aconseguir, hi ha una creença de dir, hòstia, això ho farem, serà l'hòstia, canviarem el món. S'utilitza potser massa aquesta expressió, però penso que millor utilitzar primer aquesta expressió que altres que no serveixen de res. Pensant que vols canviar el món, com a mínim canviaràs el teu barri. Saps què vull dir? Llavors,
que no està malament, eh?
Que no està malament canviar el teu barri, exacte. O fins i tot la teva família, potser, vés a saber.
O la teva vida.
Exacte.
Participa amb nosaltres. Envia'ns els teus comentaris i suggeriments a cultura@mossegalapoma.cat o a Twitter amb l'etiqueta Mossegui.
Hauríem de posar falques amb músiques cantables, com la de Capsi.
Avui et porto una sorpresa musical. Després ja t'ho veuràs. No sabia que venies.
Cosa, ara que estem parlant abans, quan estaves comentant abans el tema aquest dels milionaris, no sí. És a Palo Alto, és a San Francisco.
Ah.
Perquè el que passa és que Google i Apple i companyia han posat busos d'aquests, però dels que se'n diuen limusina, d'aquests que tens una cadira doncs, ben còmoda,
wifi.
Amb wifi d'alta velocitat, amb una tauleta, amb un carregador pel portàtil, amb el qual els treballadors que treballen a Apple, a Google i companyia, doncs se n'estan anant a viure al centre de San Francisco, bàsicament aquells carrers de la pel·lícula Bullet on hi ha l'Steve McQueen allà fotent bots amb el, amb el Ford Mustang, doncs amb el Mustang Shelby, doncs aquells carrers dels bots es veus que s'està fent caríssim viure allà, perquè aquests senyors estan allà, llavors els que viuen de tota la vida, diguéssim, els fills, els que han viscut allà no es poden comprar un pis, perquè no ho poden pagar-s'ho, perquè pugen molt a preu.
Seguim amb en Jordi Valls.
I han fet alguna acció d'aquestes d'escratxe.
Seguim amb en Jordi
Valls. És molt bèstia aquest tema, perquè justament nosaltres a l'Startup Embassy, diguéssim, el que fem és intentar solventar això dintre del possible. Si tu arribes allà, és molt difícil pagar-te l'estància, realment, perquè
Però allà tampoc costa... Hi ha molts pobles i els conduir-te mitja hora i fotre 40 quilòmetres no passa res.
Vam tenir fa potser més o menys un any, potser no tant, una noia, la Marta Caparrós, que va portar una iniciativa per la gent que volen estudiar i
la
a viure...
La que anava a prendre el sol amb els cocodrils?
Exacte. A Austràlia, que es diu OCU2. I és el mateix. És tenir, per la gent que ve de fora, per la gent que ve de lluny, tenir un lloc a diguéssim, on tu puguis sentir-te, sobretot els primers dies, acollit.
Vale.
Que és una mica que no sé si és la idea de Startup Embassy.
La idea de Startup Embassy és facilitar l'aterratge, en dèiem, a Silicon Valley. Quan tu arribes allà dius, jo vull conèixer els inversors, vull fer tractes,
no coneixes a ningú.
I no saps on anar, no? I a tots reflexionàvem sobre això. I llavors l'objectiu va ser accelerar aquest procés. Si la gent ve 2 setmanes, que en 2 setmanes passin el màxim de coses. I per això fèiem barbacoes, per això dèiem tothom s'enterava sempre d'on hi havia un altre vent, ens venia molta gent a veure...
Treballàveu agenda, sobretot, no?
Sí, però ho fèiem de forma natural i perquè ens agradava i perquè sabíem que portava valor a la gent que estava amb nosaltres, no? I el propi networking entre la gent que s'estava allà era brutal, perquè el que deies dels diferents perfils, hi havia gent molt tècnica, gent no tan tècnica, gent que començava i gent, en canvi, que havia aixecat inversió i que fins i tot, havent aixecat inversió, hi venia gent que podia permetre's un lloc més còmode, venien allà. Perquè
volia el rotllo.
Queden pocs minuts i vull que connectis dues coses. Que connectis la decisió de tancar OneSleep,
sí.
No? I la tornada a Barcelona amb el projecte de l'Artafon, sí. I altres coses que estàs fent aquí. Com ho connectaries?
Ho connecto que, diguéssim, en el cas de OneSleep, i abans ho comentàvem fora de missió, diguéssim, arriba un moment en el cas de prendre una decisió, sinó les coses que tu volies que passessin no passen.
Perdona, no és... per tant, ja estàs a sobre i estàs amb mètriques i estàs avaluant contínuament. No?
Sí, hi ha una mètrica grandiosa.
L'Inca se'n diu ara, oi?
Sí, exacte. Ara estic aprenent molt sobre això, una altra cosa, però en el cas de mètriques hi havia una mètrica claríssima que eren les ventes. Vull dir, aquí podíem estar, vam intentar, jo crec, moltíssimes coses i algunes amb molta energia, i de fet l'aventura passa a Palo Alto per conèixer un directiu d'HP que posa uns diners i constituïm l'empresa als Estats Units i comencem l'aventura que s'acaba entre finals i principis d'any perquè no arribàvem als objectius que es marcava i va ser, jo crec, una decisió com molt correcta per les dues bandes. I dir, escolta, no estem fent el que toca i passem pàgina. I jo ja vaig arribar a la conclusió, a més, que desenvolupar una aplicació per vendre un sol producte també era un repte molt més gran ja propi. O sigui, a sobre del repte de vendre un producte...
Un gran risc, no? Perquè estava com tots els cartutxos amb un...
Exacte. Mm-hmm. I llavors vam vendre la decisió. I va ser difícil en la mesura que saps que passes pàgina. Mm-hmm. I aquesta pàgina va portar a continuació a Alerta Font. Mm-hmm. I
Alerta Font ha canviat molt des de fa un parell d'anys. Va començar només amb temes d'iPhone i iPad. Sí. Ara és gairebé una franquícia on la gent es pot formar.
Era Alerta iPhone.
Era Alerta Correcte. iPhone, sí, després va canviar el nom. Correcte. Però, perdona, ho està petant.
Sí. No sé, em porto un iPhone trencat perquè sí, nosaltres també tenim una a l'empresa,
sí.
I es porta un altre detall, de fet, que vaig agafar a l'oficina que no volen.
Està lluny del micro on l'esteu sentint,
aquí,
però està remenant. Es
porta una carcassa d'iPad que em fa molta gràcia, no sé si us fa gràcia, però a mi em fa molta.
Què és això?
I us la regalo perquè...
Ah, mira que bé.
No, o sigui, jo sóc l'únic friqui que se les queda.
Diu,
què em feu d'això? Res. Dic, vale, doncs dona'm.
I
llavors dic, us en porto una perquè les altres fareu un mosaic.
Sona bé.
Perdona, però quan parlem de plastiquitos i qualitats, això té a veure, no?
Sona bé.
A veure, pels oients, què fa Alerta Font ara i per què hi estàs implicat?
Alerta Font, la meva implicació passa per la web i per comunicació, però el que fa, i jo trobo que és el més important, és donar una solució a tot el tema de trencadisses d'iPhones i iPads, però no només fent-ho, diguéssim, amb una aposta per la qualitat, peces originals...
Aquí hi ha un tema de model que és molt important.
Exacte. No només fent l'opció bàsica, diguéssim, per fer una cosa ben feta, ja era dir, doncs, qualitat o preu. I aquí, tot i ser un preu molt competitiu, és peces originals, un any de garantia... I llavors aquí ve l'afegit, i l'afegit és molt potent, i és que la gent no té temps per anar al servei tècnic, a que li arreglin i es quedin al telèfon i vés a saber que no pots fer res, etc. Si no, nosaltres el que fem és enviar-te el reparador a casa. El que estem desenvolupant és una xarxa, que hi ha a 15 ciutats de tot l'estat, amb la qual el reparador et ve on tu estiguis, a casa o a l'oficina. I per tant, tu l'únic que has de fer és entrar a la web, reservar hora, pel mateix preu de la reparació, et ve la persona i se t'asseu aquí al costat i se't pot desmuntar el mòbil, pam, t'ho canvia, adéu-siau, gràcies. I a més
I
això que deia, amb un any de garantia, sí. Per tant, això ja només per la qualitat ja és prou diferenciat, però el que et vinguin a casa amb aquest nivell de qualitat és que no existeix.
Amb una cosa tan sensible que no acostumes a deixar...
Exacte, per un tema de privacitat, per un tema de confiança, per un tema de tranquil·litat, un tema de velocitat, és un dels més importants. La gent diu, què m'estàs explicant? Si no...
Com aneu, amb bicicleta, amb moto?
No, motos.
No, és l'afilador?
No, aquesta imatge. No,
sí, encara en queden, i són molt entranyades.
El reparador i amb un mòbil, llavors fan el so.
Cada setmana a la teva emissora Mossega la Poma. Una hora per parlar de tecnologia, emprenedoria, ciència i cultura. La tecnologia és cultura. Mossega la Poma.
Sense el reverb no sembla que s'agradi
no,
tant,
és, el senyor ha sortit de la masmorra on estava.
No, però és que posar-me el reverb semblava dir
reverb
és que m'agrado quan parlo, era massa...
Ara queda més
plana. Sí, més persona.
Bueno, continuem amb en Jordi Valls.
Aquest senyor té que venir algun dia.
Ha de venir
aquí, sí,
el senyor de Ràdio Platja d'Aro. Continuem amb en Jordi Valls. L'últim que et preguntem, ja que has dit que et quedaries a la tertúlia, sí, doncs t'ho agraïm, vale. És a part d'Alerta Font, amb quines altres coses estàs implicat a Barcelona? Si les pots explicar, perquè acabes de dir que venies d'un lloc, no vull dir.
Sí.
En què estàs liat?
Estic liat, a part amb Alerta Font, amb una altra empresa que fa envasos d'alimentació. No té res a veure amb tecnologia, l'empresa en si mateixa, per negocis de menjar per emportar. El que passa que el que estem desenvolupant dins del punt de venda és un punt de venda de 800 metres quadrats, és un sistema de... amb e-beacons, que ara tothom en parla perquè Apple ha dit que ho té a les botigues i tal.
T'he vist unes fotos d'e-beacons superxules. És que és com una pastilla.
Sí, és una pastilleta gegant. E-beacon, bàsicament, és un Bluetooth de baixa potència que, per tant, pot durar molt la bateria. L'han fet ara, diguéssim, és com l'última iteració, que no permet passar tantes dades, però dura molt la bateria. I el que han fet és...
Marc, és NFC, però perquè no li donen la gana de posar NFC, s'han inventat això.
Bàsicament, vale. Bàsicament.
Però s'han de tocar?
Bàsicament és el Bluetooth. Pot fer unes funcions a l'estil d'NFC, el que passa que té més distància d'agafada. Per això, i en aquest cas en retail té molt sentit. Llavors, el que ha fet, Apple per la seva banda, diguéssim...
Ah, les beacons.
Els beacons. Llavors, vale, Apple ha fotut la I a davant i llavors la gent diu, ah, i beacons. No, bueno, són uns beacons, el que passa que Apple en sap molt i el que ha fet és el llenguatge amb el qual t'adaptes la seva API o no sé com va exactament, doncs li pots dir beacons si fas servir, si ho adaptes per iOS. Fantàstic. En qualsevol cas, el que fa, i la idea és molt simple, els posen al punt de venda, en el nostre cas 800 metres quadrats. De moment n'hem posat 25, estan repartits, i programes perquè l'app reaccioni a determinades zones. Per tant, l'experiència és la següent. En el nostre cas, no volem que la gent s'hagi de baixar cap app, i hem fet un experiment que l'iPad estarà en el carretó de la compra. I aquí està la grandesa.
Un carro del Capravo allà.
Exacte. Com, perdó? I és molt potent.
Home, on esteu que venim a mangar el carro?
No.
A mi això m'ha recordat com l'Amazon i els drons. Ara tens dron i iPad.
I els carros, quan estan tots enganxats, quan el vols treure no has de ficar la moneda, fas un slide i el desbloqueu.
Això seria maco, eh?
Ja està, aquí acaba la tonteria, per favor, seguiu.
De fet, hem arribat, i ho avanço, perquè jo crec que els hauríeu de conèixer, aquesta gent, hem arribat a un acord amb una empresa que es diu Padcelona. No sé si els coneixeu, fan lloguer d'iPads per congressos,
etc. Sí, sí que han sortit a diversos llocs.
Bueno, els heu de convidar, que és un catxondo el Joaquim.
Sí, de fet, tu ja la teva gran cosa que has après és no obligar els teus compradors a tenir una app.
Correcte.
Ni tant siquiera un iPad.
Correcte, la meva preocupació amb el tema dels e-beacons, hi ha molta gent que dubta de que funcioni o que no funcioni, etc., és que t'has de baixar l'app per aquell negoci. Llavors, home, sí, per al camp, o si vaig cada setmana, doncs potser... però per depèn quines botigues, jo tinc els meus dubtes que funcioni. La meva teoria és que en el cas de B2B, diguéssim, de negocis per negocis, pot tenir sentit perquè tornen. Però igualment, com que el comprador podria ser la senyora Maria de la pastisseria, que potser no té un iPhone i no el vol i està en la Tabalis, quan arriba allà, es troba l'iPad allà. Se'l fica en el carro i automàticament l'iPad va reaccionant a mesura que em vas movent pel punt de venda. En aquest cas, com que són envasos, doncs posem, quan entres a la zona de biodegradables, dius, escolta, aquest producte està fet amb fulla de palmera i aquest pot anar al microones o aquest no, i pots consultar uns productes concrets. Això és la versió 1.0 que hem fet en 2 mesos ultra lean. Hem sigut ultra leans en aquest cas i estic superorgullós de la feina que hem fet en 2 mesos.
Perquè de passar la prova de concepte algú real i tangible...
No, estic supercontent, i venint de l'app de OneSleeve que va passar per diverses mans, ha sigut una... Bueno, l'últim vaig acabar molt content amb els nanos que ho van fer, però vull dir que va costar. I ara hem fet aquesta versió 1.0 que ja funciona i que a mesura que et vas movent...
El mínim producte viable... I aprovar-ho i obtenir dades.
I avui ha sortit els matins de TV3, que estic també ultracontent, que ens han vingut a filmar.
Hòstia, els matins de TV3 aquí. De TV3 mossega la poma, està molt bé. Escolta, hem d'acabar aquí la...
Anem pujant el llistó, vés a saber després.
Sí, home.
Primer els matins de TV3, després mossega la poma.
Immediatament.
Ja vas en progressió.
Home, mentre hi van traient multiplex a TV3, nosaltres podem anar fent caixa, no? Anem a posar una miqueta de música. Anem a escoltar una versió.
Recordar que mossega la poma havia sigut patrocinat una miqueta per alert iPhone, eh?
Sí.
Jo aquí ho deixo.
Això, dic que anem a escoltar una versió d'una gent que es diu Blue Box Sampler, i és una versió de Drunken Sailor.
Ja era hora.
What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor early in the morning? Hooray, and up she rises, hooray, and up she rises, hooray, and up she rises early in the morning. Take him and try to awake him. Early in the morning. Hooray, and up she rises.
rises, hooray, and up she rises, hooray, and up she rises.
Quina versió de Drunken Sailor.
Tenia un rotllo reggae així.
Sí,
fusió gaèlic.
Celtic reggae.
Fusió Celtic reggae. A mi la versió que m'agrada més és dels Lagards, la que fem servir originalment.
Hi ha una punk. Ara portarem durant uns dies portaré diferents versions de Drunken
Sailor. Però m'acabes amb l'original que tenia a Mossega
sí,
la Poma dels Lagards, que fa temps que no portava.
Però ara tinc una de punk que m'amola molt i la portaré la setmana que ve.
Aquesta cançó només us agrada a vosaltres. També.
A no, mi
és una broma, que és broma, que és broma.
Perdona, i va tenir molts d'això de seguidors.
Que sí, bueno, que sí. I prepareu-vos perquè arriba el Primavera Sound, només dic això.
No.
Mira, ja l'horitzó.
Ukeleles
i sintetitzadors.
Ukeleles.
Parlem-ne. Tertúlia Mossegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
El Primavera Sound també tenen aquestes màquines que fan marxa enrere.
Però, Marc, això després.
Vinga, ja. Us poso en antecedents. El Josep Ruano, la setmana passada, m'envia un correu.
Dient que no cantem el Capside.
Ell envia el director, el responsable de l'empresa Capside, no s'està per hòsties, i els correus que envia són molt... Pac, 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 i diu...
Pac, pac, pac.
Pac, pac, pac. Tot neix del següent. Hi ha un noi que es diu Adam Pash. El problema bàsic que té l'Adam és que el seu número de telèfon li ha quedat associat a l'e-message i ell ha passat a deixar iPhone i s'ha anat a Android. No? Quan algú...
Mar, digue-ho, tot el que li passi de dolent s'ho mereix.
Això li passa per comprar barat,
exacte. I quan algú amb iPhone li vol enviar un missatge, que és via e-message, com si...
Però
ho fa com si encara fos un usuari.
La pregunta és, qui utilitza iMessage? Si tot Déu fot servir
no,
online...
No, perdona, però és que
WhatsApp,
la cosa va més enllà, la cosa va més enllà de l'iMessage.
És pitjor, és que tu no vols fer servir, però Apple te'l fot.
Ni iMessage, ni SMS. Ni SMS. Sí, molt. Sí, sí, moltíssim.
Sí, sí, als Estats Units es van estranyar de dir, com és que WhatsApp, Facebook ha comprat això del WhatsApp?
Bueno,
què
em deixeu
això?
Acabar la història.
I els latinos, que a la Índia i Europa això és l'hòstia.
La història és que els usuaris, o sigui, aquell número de telèfon queda associat a l'e-message, els usuaris que tenen iPhone li envien a través d'e-message missatges pensant que han sortit, però a l'Adam no el
rep. Sí, de fet, el problema bàsic és que entre dos iPhones, quan tu em vols enviar un SMS, si els dos tenen
e-message,
llavors no t'envia un SMS, t'envia per e-message. Què passa? Que això fa l'iPhone sol, ho fa iOS sol, i quan després t'emportes la SIM o un altre mòbil, que és Android, Apple es queda encara amb la copla de que aquest telèfon té iMessage, i quan tu li envies un, li envia per iMessage, òbviament l'altre no el rep, i aquí ningú s'entra.
Llavors és els missatges que també des d'iPhone.
Exacte.
Els que també des d'iPhone.
Els teus contactes que tenen iPhone.
El que heu de fer és, si us canvieu d'iPhone a Android, tots els vostres amics s'han de canviar d'iPhone a Android.
O a Windows Phone.
O el Windows Phone.
Bueno, no, que han tret WhatsApp.
Digue'm agosarat, però crec que hi ha algun error a la teva lògica, eh?
Digue'm raro,
però
si tu només envies un missatge a tothom, ei, cabrons, si voleu enviar missatges, us heu de comprar un Android.
Que la solució que ha donat Apple no és gaire diferent que aquesta.
Sí, ha dit que parlis amb tots els teus contactes, que t'esborni i que torni a donar l'altre.
Exacte.
Que busquis tots els que tenen iPhone dels teus amics, tots, i els diguis, borra'm i torna'm a afegir.
Ah, clar que sí.
I a més a més...
Ja t'aborro.
I per donar-te aquesta solució... Com ja no ets client d'Apple i has de trucar al servei d'Apple perquè a l'Apple Care, et cobren $20.
Això com allò de...
Però no per solucionar-t'ho, per dir-t'ho,
sí. Tant és així que la cosa ha anat a més i ara hi ha una noia de Nova York que a través d'una empresa d'advocats californiana ha demandat a Apple en el nom seu i en nom de totes les persones afectades.
I del pare, i del fill, i de Jimi Hendrix.
De totes formes, per dir-ho tot, Apple, quan es va trobar això, va dir que és veritat que era un problema. O sigui, no és que no vulguin solucionar-ho, és que es veu que no poden.
Perquè
ho deuen tenir fotut a dins d'iOS i no deu ser tan fàcil de treure.
Deuen haver
de
canviar el protocol.
Jo crec que això és més de l'operadora que...
No ho sé, jo crec que deu ser més
d'alguna connexió que deuen tindre amb l'operadora.
O alguna forma de registrar coses dins i han dit que ho canviaran. No ho sé, tu tampoc ho saps.
Qui redirigeix el missatge és l'operadora, cony.
Però si que és que potser, però potser des del teu telèfon ja no surt un SMS.
No, però llavors
perquè l'iPhone ja no t'envia un SMS.
Però hauries
si
de veure llavors
si l'altre telèfon... Si l'altre telèfon...
Una a un, ja una a un, que si no no s'entarem.
Però si el teu telèfon pensa que l'altre té un iPhone, és que ja no, tu envia un SMS, com, però no envia un SMS.
I com sap que té un iPhone?
Perquè et va tenir posat a la llista de contactes i es va registrar l'e-message de l'altre amb el teu.
No, però és que bàsicament quan tu tens
i s'ha quedat ahí per sempre i ningú l'actualitza.
En l'iPhone, quan tu tens un contacte, et posa o casa... o mòbil o iPhone. I si sap que és un i si i l'has posat has declarat un telèfon o d'un altre com un iPhone, sí. Creu que és un iPhone i això et permet fer FaceTime i el de l'iMessage.
Però, veure, però això mateix... és, o sigui, ho detecta sol o li has especificat
no
tu que l'altre
tinc...
telèfon és un
no,
iPhone?
Ho detecta sol.
És com si tu, si tu i jo tenim WhatsApp i de cop i volta tu t'esborres el WhatsApp. Jo et podré enviar WhatsApps. Tu sí. No el rebràs mai. La diferència
sí,
és que...
Però tu, és cosa, a tu no et queda com a que ha sortit,
això,
eh?
No, però independentment dels xecs, qualsevol altre sistema. No. Que és que això és una cosa que és voluntària, el problema amb l'iPhone és que no és voluntària.
No, però s'hauria d'estudiar com funciona el protocol aquest per saber-ho.
I jo, si sé que no tens WhatsApp, et puc enviar un SMS. El problema ara és que, encara que vulguis, no pots enviar un SMS.
Segur que algun flipat li ha fet enginyeria inversa al protocol aquest. No ha de ser tan raro buscar...
Pues
el cas és
que estan als tribunals,
no
eh?
Sé.
Anem avançant en temes. Això ho hem publicat. Ei,
escolta, traiem el tema de la, del dret a oblidar. Perquè...
Ja n'hem parlat.
No. Que del dret a oblidar vau parlar la setmana passada sí. I jo us hagués donat la tenia a tots.
A veure, oblit.
Primer, el dret a l'oblit.
No podem rescatar tots els temes els que no has vingut tu o no he vingut jo, perquè llavors
no fem programa.
Aquí,
però
pues per això mateix.
Van, a més, van dir que jo, a veure què deia jo, ho van dir en antena, sí, a veure això, què deia veritat, jo. Per tant, jo m'ho he preparat.
Jo, abans, si no, que no mencionin. Abans ja vinc en manifestació, que digui el Marc el que pensa.
Evidentment, tota la diagonal parada, sí, tio.
Tot I això que plou, que si no...
T'has preparat, vinga.
La gent de dalt del blues turístic, digui el que vulgui.
Tireu, que ens heu de quedar un minut perquè
bueno,
en Jordi ens expliqui l'anècdota.
Primer de tot, tinc d'entrada una paraula, que és censura. Dic, censura a internet, fantàstic. L'altra, ignorància. La gent que ha agafat i ha dit això de la Unió Europea són... O uns ignorants o són uns dropos.
Espera, que el pobre està descobrint la sopa d'all o s'està caient de la parra.
Són uns ignorants o són uns dropos.
Ja
primera,
deixa,
a veure, a veure, primera. Si en una pàgina web diu, jo què sé, que en Tomàs Manzanares es fica el dit al nas, que és una... algú diu, faig un blog, en Tomàs Manzanares
que tuitejo, ja
es fica el dit al, es fica el dit al nas. I llavors el que fot la Unió Europea és se'n va a Google a que deixi de sortir aquesta pàgina dient que en Tomàs Manzanares es fot el dit al nas. Si en Tomàs Manzanares té un problema perquè hi ha una web que diu que té el dit al, es fot el dit al nas, se'n té que anar a la pàgina. No el pobre Google. Google és un índex, és un directori. Llavors, el que sí que és molt més fàcil, és molt més còmode per la Unió Europea dir no, que Google no els indexi. Com que no podem anar perseguint a tothom que parla malament d'una persona que té ganes de que l'oblidin, d'allò, si tu vols que t'oblidin, una, corre tu. Però no emprenyis amb una gent que està fotent un servei. Perquè és que després vindrà una... D'aquí quatre dies pot aparèixer algú un servei que fot un clon de Google sense el dret a l'oblit i automàticament tots els investigadors privats els utilitzaran. I la policia no t'haurà d'autoritzar o Bing, evidentment, busca-ho Bing perquè ningú els anirà a emprenyar perquè no pensa que tinguin un motor de cerca.
Ja està.
Mentre ell parlava jo estava dient ¿Qué razón tienes, Federico?
Però que això és el mateix que hem parlat amb els enllaços P2P i tot això, és que és el mateix, que Google és un indexador i punt.
És un índex, punt.
Vale.
I si no t'agrada més el que ho té...
Aclarit el punt i abans d'entrar amb el tema que...
Però que els dediques a la manifestació que ja poden marxar.
Raül, a veure, estic esperant a veure si aconseguim un patrocini de Google per mossegar la poma, conya, a veure si... És que...
Home, de moment...
Has d'entendre-ho.
De moment, Google
ens ha cedit... No, però no et queixis, home, que aquí ho hem d'aconseguir.
Parleu bé de Google, que ens ha cedit una pasta, que fins al juliol podem anar... La gent pot descarregar els nostres àudios...
Exacte, nosaltres
en
aquí...
Que quedi clar que si aquí canvieu l'opinió de Google no és perquè penseu d'una altra forma, sinó que és per interès.
No, nosaltres som absolutament interessats. Però no canviarem, però no canvieu l'opinió d'Android.
Un a un.
Que ens venem i barat.
Vamos, i sense cap tipus de prejudici. Val a dir que som usuaris de Google, de serveis de Google, tu també. Perquè he vist moltes fotos teves amb el Google Calendar i amb el Google el Gmail.
I el dia que ens va entrar a Google Reader vam plorar com
no,
si haguéssim
entrat al xupet. No, i quan vaig anar per primera vegada, tot i que la gent m'identifica molt amb Apple, vaig anar... Google és una empresa que és admirable amb totes les coses que fa. Vull dir que...
Però és que originalment Apple i Google anaven molt de la maneta.
Molt de la mà, de fet.
Fins al 2008
estaven al bord de...
Ara hi tornen. Hi ha un tema al guió que parla d'això.
Sí, ara hi parlarem. Ah, sí. Però abans d'això, tu volies explicar-nos una anècdota d'Apple.
Jo tinc una anècdota que en realitat no he explicat mai davant de cap micròfon perquè perquè preferia que passés un temps.
Tranquil·la, que no s'escolta estava... ningú.
No, però, i a més, aquí és, un bon, és una bona audiència, jo crec. Que és,
Des del que he dit jo abans a la Unió Europea, tu ja estàs tranquil.
Exacte. Que era quan estava vivint a Palo Alto amb l'Elias, justament, que és un dels fundadors d'Alerta Font. Jo i el meu fanatisme Steve Jobsià, diguéssim, vam decidir, l'Steve ja estava mort, i ens vam enterar que jo vivia no gaire lluny de casa seva, i de fet quan anava a córrer passava per davant de casa seva, i el molt graciós té el jardí frontal, diguéssim, el jardí aquest que en americà, diguéssim, que no és privat, sinó que quasi bé hi pots, bueno, que hi pots saltar, literalment, té dos pomers.
Dos pomers.
I...
Vas a mangar-li la poma.
Vas a mangar pomes dels pomers de...
Llavors li vaig agafar l'Elias i li vaig dir, anem. Quan s'estava fent fosc ja, que ja se sap de nit, i vam anar amb el cotxe, vam parar davant, i ho tinc filmat, el que he filmat sí que no ho faig públic encara, per si un cas, perquè els americans amb aquest tema...
Anava a dir, ojo,
No
entres a Estats
Units. Les bandes aquelles negres.
He mangat una mansana de casa
Vaig plantejar, vaig dir, no, tindrà views al YouTube i potser ho publica allò... Tal, però vaig dir,
es fa viral
no.
I de cop i volta que era una...
Però sí,
una...
sí, la idea és aquesta. Obre la porta, baixo, jo filmo amb el mòbil, l'Elias des del cotxe amb la càmera, me'n vaig cap allà, tibo dos pomes i me'n vaig corrents cap al cotxe i dic, ho sento, Steve, i m'assec i fem el camp.
I us els veu cruspir?
No, llavors, la idea, i aquí ve una altra segona part graciosa, que és que...
Però Fisidra,
estan
greu,
congelades.
Em sap greu fer-ne alguna cosa d'aquestes pomes. Em fer fotos, el meu sí. Instagram ho posa, però no posa de què són, molt avall, si mires, no? I vaig dir, hòstia, amb tota la dèria que hi ha de l'estrès d'ella des de fa temps i tal, vaig dir, i si les escanejo, guardo l'arxiu 3D i la gent se'l pot baixar.
Ah!
I llavors em vaig tornar boig per trobar un escàner 3D, a MakerBot n'ha llançat un, però en aquell moment no n'hi havia
i
no la vaig trobar. I llavors la vaig de fotre al congelador. I encara està al congelador de la casa de Palau.
Està congelada.
És marron. Que...
No,
està
però...
marron, ja una mica arrugada, però segueix allà aguantant.
Tu imagina't l'escena, perquè clar... Aquest...
Ei, no. Avui la poma escanejada en... aquesta...
Jo quan hi sigui, que ara ja serà com arrugada... Doncs l'escanejarem i la penjarem.
Tu imagina't l'escena.
Ens ho envies i penjarem a l'arxiu a Mossega la Poma.
Correcte.
Aquest pla és genial. Però imagina't l'escena, intentant trobar una impressora com boig, clar, abans que se li podreixi la poma.
Però jo abans vaig dir al congelador, però vaig trucar a Stanford i tot, que ja em si hi havia algú que me'n pogués deixar una.
Aquí a l'UPC tenim, a més, el centre CIM, i que tenim impressors 3D d'alta resolució.
Però escàners... Ah, bueno, impressores.
Però
és que el problema era l'escàner.
No la pots portar des d'allà cap aquí. Freneu
un segon, eh?
Una nevera, com si portessis un
cor,
un
òrgan.
Que esteu parlant d'una poma.
No ho entén.
Això és sèrio.
És la poma de la pomera de l'Steve Jobs, de l'oncle Esteve. Home, clar que sí.
M'imagino aquest bon home, mangues de camisa en un despatx.
I quan s'acabi, anem de fer sidra.
No, algú farem. Ara ja està una mica, jo crec que deu estar ja com una coseta així...
Hi ha una pansa.
Desagradable.
L'Albert fa estona que vol fer un comentari.
Sí. Imagina't un mapa d'aquest rotllo conspiració, tot ple de punts enganjats amb fils, aquest home amb mànigues de camisa fumant. George, tienes que encontrarme una, el tiempo apremia, no?
I tothom qui venia a la casa li explicàvem la història i la gent tothom la veia. L'escena era brutal.
Oh. Bueno, com si hagués sigut
sí,
a qualsevol.
Sí, bueno, home, tots tenim els...
Perdona, però, en Raül no ho entén.
Raül, ara sí que m'agradaria que ens expliquessis tu l'última part.
Ara sí, no?
Envia una foto de la poma.
Amb un minut.
La tinc a l'Instagram.
Envies el link de la foto,
la posarem.
La foto d'ell, podem posar la foto de la poma.
Podem posar les dues coses.
La podem posar com a capçalera del nostre blog.
No deixem de parlar de coses d'Apple. La demanda, Apple i Google fan les paus. Per què?
S'acaba la guerra termonuclear.
Sí.
Perquè estan prenent mal.
De fet, no és amb Google, eh? És amb Motorola.
Bueno, sí, vale, d'acord.
Perquè quan Google va comprar Motorola ja vam dir, perquè molta gent deia, oi, els Nexus els farà Motorola. I vam dir, Google no farà un telèfon perquè no és el seu. Google ha comprat Motorola perquè amb Motorola a la mà se'n va veure a Apple i després a Microsoft i als altres ja els dirà, és que no ens farem mal? I aquest és el primer cas de que l'altre ha dit, és veritat, no ens farem mal.
És que s'estan fotent mal perquè en els jutjats, quan estan fotent aquests judicis, tenen que portar enginyers, es tenen que treure draps bruts allà dintre i està sortint massa informació de dintre d'Apple que no
volen saber. I que fins ara totes les altres tenien contra Google moltes patents a la mà. Posin més millors o pitjors.
Estem veient aquí
és
la foto.
Estem veient una
és
foto d'una poma.
Poma eh?
A dalt d'un MacBook Air.
Que aquesta poma la podria haver comprat al súper de la cantonada.
Però això és com dir, si ara li agafes els objectes tenen simbologia i no podem negar.
És com el fèmur incorrupto de Santa Teresa.
Sí, sí, és fetichisme pur.
És igual, que Apple i Google han fet les paus i punt.
Aquesta és l'expressió. Això, què ens n'anem?
Avui no tenim la màquina aquella que fa marxa enrere?
No, avui ja tenim directament els Proletaire.
Ara un segon. La música anacrònica.
Ah, jo ballo swing, eh?
Com es balla el swing?
Ara ens faré els passos. Si balleu, ho gravarem en vídeo. Amb la Mojo, que ara parlaré de Mojo. Molt bé, doncs en Ferranet 2, a través de Twitter, ens diu que Corret Insensatos, que l'app Calendars número 5 està gratuïta només per un parell de dies. No sé si us arribarà fins i tot la notícia.
Quina?
App Calendars 5. Està molt bé, perquè tu escrius, amb, o sigui, li dius a l'aplicació com si parlessis i ella et crea una cita o una tasca. Mm-hmm. Està bé. Més coses. Carles Canyo ens parla d'una aplicació que es diu
Tot
Mojo.
Tu, eh? Endavant. Sí, com que mateix que està sola el pobre.
Sí, me deixais aquí abandonat. Diu, Mojo és un servei tipus Instagram, però que aporta la possibilitat d'afegir moviment a les fotografies. Són una mena d'hologrames 3D per a les fotos que... Jo ho deia en conya, un gif animat, però és més que un gif animat.
Home, es veuen xules, eh?
Es veuen molt xules. Pots veure com surt fum d'una pizza...
És igual de poc útil que Instagram, perquè al final la gent farà peus en 3D, menjant 3D i camins en 3D, però bueno, està xulo.
Perquè no ho faci jo tot.
No, ara acaba, ara no vull.
Ara no vols, però va. Doncs acabo amb la tercera, que és en Carlos Martínez, que via Google Plus ens proposa el blog que el seu germà i uns amics han creat un cop el germà del Carles Martínez va deixar la feina. El blog conté un decàleg de bons consells d'allò après després d'haver estat 17 anys treballant per la mateixa empresa, cosa que ja no passarà mai més, perquè ja no treballem 17 anys per la mateixa empresa. Vinga, algú més té alguna proposta a Mossegui?
No.
On the table? Jordi, tu...
No sé, és que potser n'heu parlat ja, però és molt obvi o no ho sé. No.
Jo, ara una pera, ara no? Després de la poma ara tenim una pera.
No, exacte, ara anem a la pera, i la pera és Google. Mm. Estic flipant amb el tema de Play Music.
Va superbé. És al·lucinant.
Com va deixar pujar tota la meva música d'iTunes gratuïtament.
És fantàstica.
I llavors la puc baixar.
I des de
baixar.
L'iPhone la reprodueixes.
Sí, des de l'iPhone ja ho feia servir també.
Amb streaming, fantàstic.
I et baixes la part que vulguis en offline, et pots baixar la part que vulguis, la que no.
No, és collonut.
Espectacular.
A més, jo, quan m'ho vaig fer, recordo que pensava, a veure, he d'escollir quan pujo. Ho vaig pujar tot i tenia el 30%
exacte,
de l'espai.
Exacte,
qui pot omplir això?
Jo m'ho provo és que em va agafar també els audiollibres.
A mi també em va passar.
Em va agafar els audiollibres i tinc que anar-los buscant i esborrant-los. Però bueno.
No, però de bo que el servei del Play Music és brutal. La part que donen gratuïta, és que jo no entenc com pot haver gent que pagui. O sigui, com pots arribar a omplir la part gratuïta?
Sí. Apple ha comprat no sé quina empresa de fet fa poc, a part de
sí,
Beats.
Sí, vam estar parlant de, bueno, de Beats.
O per Beats, suposo.
Sí, és aquest servei de streaming.
Exacte.
Té un servei de streaming.
Veiem si es fot les piles amb aquest tema. Sí.
Molt bé, alguna altra coseta, Sílvia? Del música, no vols parlar-nos? Del so,
del Primavera Sound us parlo la setmana que ve, que ja faré la preparació, perquè estic preparant-me físicament i llavors dimarts ja vindré.
I el Vida no hi aniràs? Que també hi ha molts festivals.
Vaig al Cruïlla.
Sabia que no podia anar només a un.
Cruïlla.
Hi ha molts,
eh? Imagina, festival encrucijada.
I llavors també els cercles de Sabadell. Un festival nou que fan a Sabadell, l'Aliança Francesa. Això sí que és una recomanació. Ha començat ara i està molt bé.
Que a Sabadell fan coses que estan molt bé, a part del compra en Sabadell, eh?
No, de debò. Maria Coma, Guillemino, ve Joan Colomo i serà bastant.
És que no conec a ningú. Em sento tan...
hipster.
El Joan Colomo, bueno, és aquell que diu Soy el Colomo?
No. El Peter Falk a la sèrie aquesta, el Colomo, no? El detectiu de la gabardina.
Colombo i...
Ara, els nostres oients que no es coneixen deuen pensar que teniu 60 anys.
Com a mínim.
I us ha faltat el dial. No el conec.
La setmana que ve a Mossega la Poma, molta més tecnologia i un convidat d'excepció. I res, gràcies.
Un convidat d'excepció aquí.
Se m'ha passat el
guió. Perdó per treure els trasplos en directe.
Sí, gràcies.
Gràcies a tots per la vostra atenció i com comentava el Tomàs, ens retrobem la setmana vinent amb una gran sorpresa. Sabeu que ens podeu enviar propostes, comentaris, suggeriments, el que vulgueu a cultura@mossegalapoma.cat i es trobareu a Twitter @mossegalapoma i a la comunitat de Google Plus que
sí, sí, que està molt animada.
Sí, que van sortir rumors que els xapaven
ostres, es van quedar una mica tots parats.
Només estem nosaltres, però...
Jordi, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui i haver-te quedat fins al
final. I estigueu atents a quan tinguem els planos 3D de la poma de l'oncle Esteve.
Exacte.
Adéu-siau a tothom.
Adéu.
Espai distribuït per la Federació de Ràdios Locals de Catalunya.